És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe ha expedit els prop de 653.000 abonaments gratuïts per viatjar en rodalies, mitjana distància i serveis avant, bonificats al 50%, per viatjar entre l'1 de gener i el 30 d'abril de 2024. Per tal d'agilitzar l'adquisició dels abonaments i evitar esperes innecessàries, Renfe recomana obtenir-los a través de l'app Cercanies Renfe o, en cas dels abonaments de mitjana distància i avant, a través del web renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
I a les 9 en punt del matí parlem de la gala dels Premis Ràdio Associació que es va convertir ahir en un gran homenatge i en una festassa de la Ràdio de Catalunya.
Tu, tan cansada de lluitar, tant de temps que has d'esperar.
Era la música de la Su, que va versionar la cançó de la ràdio del Diango al Palau de la Música, que va acollir ahir una nova edició dels Premis Ràdio Associació. Com va recordar abans en Xavi Puig, el de millor programa de ràdio se'ls va emportar les transmissions esportives de futbol de RAC1, els equips de les transmissions, capitanejats per Joan Maria Pou, Eduard Davall i Miquel Agut, que, com deia, no era al Palau perquè eren narrant el partit del Girona a Montilivi, van pujar a recollir aquest guardó a una feina d'equip.
El Barça juga a RAC1, és coralitat, és equip, és col·lectiu. Hem tingut moltes persones de primer nivell que han format part de la família del Barça juga a RAC1.
Gràcies per aquesta paciència i gràcies sobretot per deixar-nos entrar a casa o al cotxe o allà on siguin, perquè estem molt, molt, molt feliços de ser-hi. Gràcies i visca la ràdio esportiva en català.
A les transmissions de RAC1 van rebre el premi al millor programa de ràdio ex aequo amb el Tot Costa de Catalunya Ràdio, un premi en doble significació, com recordava un dels seus dos presentadors, una és la Sònia Gelmà i l'altra és l'àgara del Jordi Costa.
Felicitar naturalment a tots els companys de RAC1 que ens acompanyen, premiats per les seves transmissions esportives, perquè amb el seu nivell ens han fet millors, no us mentiré, per una qüestió de biografia professional, aquesta part del premi també ens la sentim una mica nostra. Així que gràcies a tots, enhorabona, llarga vida a la ràdio esportiva i llarga vida a la ràdio en català.
El de les retransmissions esportives no va ser l'únic premi que vam rebre a RAC1 ahir a la nit. El responsable del sistema informàtic i la veu institucional de RAC1, Carles Godó, un altre agre que podria ser cosí germà de Jordi Costa, però que en canvi ens l'estimem amb bogeria perquè és entranyable, també va endur-se una menció d'honor. Godó la va dedicar a qui va ser cap tècnic de l'emissora, David Marca.
Aquesta menció la vull compartir amb la primera persona que hauria trucat quan em van comunicar que rebria aquesta menció i que segur que estaria orgullós de mi i m'hauria dit alguna cosa com que són bojos d'aquesta radioassociació, què passa, que no coneixen a ningú més o què, que t'ho has donat tu? Però no el vaig poder trucar perquè una puta malaltia se'l va endur el juny de 2023. I tot i que sé que el molestaria, crec que avui és el moment idoni de demanar-vos un merescut aplaudiment pel meu amic David Marca.
Els periodistes Carles Pérez i Josep Genescà també van rebre una menció d'honor en una nit amarada del poder i de la màgia de la ràdio. Seguint aquesta gala, al Palau de la Música hi havia la Maria Cusó.
El Palau de la Música es va omplir ahir d'enamorats de la ràdio. Enric Sierra en destacava la seva proximitat en recollir el premi a millor programa de ràdio local pel Dominical de Ràdio Arenys.
La informació és un dret i la ràdio local és una manera d'exercir-lo claríssimament des de la base. És un servei fonamental que els ajuntaments haurien d'impulsar. Igual que tenen policies locals o escoles bressol, també han de tenir ràdio.
Mohamed El Amrani, premi a la inclusió pel programa D'on ets tu, de Ràdio 4, en destacava la capacitat de crear vincles.
M'agradaria dirigir-me als nens i a les nenes d'origen migrant i dir-los que ens mirin, som aquí, és possible, i que sigueu orgullosos i orgulloses de ser catalans i catalanes.
I David Balaguer, premi a la innovació pel podcast Ronda Perversa de Radiofònics, el seu compromís.
Estimar, respectar molt la nostra llengua, la llengua catalana, que és la llengua que jo estimo, i que és una llengua tan rica de la qual cada dia em pots aprendre coses noves.
Un palmarès que va tenir un premi sorpresa, el reconeixement conjunt d'agraïment a Ràdio Barcelona, Ràdio 4, Catalunya Ràdio, RAC1, la xarxa i la Federació de Ràdios Locals, que mantenen la ràdio en català més viva que mai.
Tot plegat, com dèiem, en una gala que es va convertir en tot un homenatge a la ràdio, coincidint amb el centenari de l'inici de la radiodifusió a Catalunya. Per això va reunir alguns dels noms més destacats del mitjà en una mateixa sala. Hi havia Luis de l'Olmo, estaven Gemma Nierga, Antoni Bassas, Mònica Terribas, Josep Cuní, Estava Kilian Sabrià, Ramon Pellicer, Glòria Serra, Santi Carreras, Jordi Hurtado, el Xavi Bundó, el Toni Clapés, la Marta Romagosa, en Jordi Beltrán, en Roger Escapa, la Sílvia Tarragona, en Jordi Casoliva, l'Eugeni Sallent, l'Eduard Pujol, entre molts i molts i molts i molts i molts i molts d'altres que van voler compartir també aquesta nit amb la ràdio, amb el centenari de la ràdio, on els actors Marc Rius i Clara de Ramon van amanir la nit glossant els 100 anys de vida de la ràdio catalana.
Comença en aquest moment una feina volguda i important. És la primera frase que va dir Miquel Calçada a Catalunya Ràdio. No sabia si dir-te això o bé anar més directe al gra amb un urrut i t'estimo.
Oh, uau, wow, anem forts, eh?
És que potser ho he dit de cara a l'agradaria.
Ja, t'entenc, però és que... Uf, no ho sé.
Ja, és que quan em sento al club de la mitjanit, soc molt de versió original, saps?
Un viatge per la memòria que va deixar clar que el futur de la ràdio té un camí ben llarg, com recordava també el president del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit. Són les 9:05. Els Premis Fotograma han coronat els fotogrames, la revista La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, com la millor pel·lícula de l'any. La gala que es va celebrar ahir a Madrid, el director barceloní va rebre el guardó a mans d'un altre dels nominats, Pablo Berger, pocs dies abans que els dos viatgin a Los Angeles com a nominats a la gala dels Oscars. La Sociedad de la Nieve s'ha imposat en les votacions dels lectors. En canvi, els especialitzats, els crítics, han otorgat el guardó millor pel·lícula espanyola a Cerrar los Ojos, de Víctor Erice, i la de millor film internacional a Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese. En cinema, els fotogrames també han premiat les interpretacions d'Anna Torrent a Cerrar los Ojos i el David Verdaguer per la pel·lícula del David Trueba, Sabent aquell. En televisió, els fotogrames han escollit La Messias com la millor sèrie de l'any, Úrsula Corberó per la millor actriu com pel Cuerpo en Llamas i Eduard Fernández per 30 monedes. I en teatre, els premis han estat per Miquis Perbé, pel seu treball a l'obra Los Pálidos, i per la Vicky Luengo per Prima Facie, que el maig arribarà al Teatre Poliorama de Barcelona. I en cinema, Mary Poppins ja no és una pel·lícula apta per tots els públics del Regne Unit. L'organisme que s'encarrega de classificar pel·lícules recomana ara que els nens la vegin acompanyat dels pares perquè utilitza la paraula hotentot, que l'utilitzaven històricament els colons holandesos per referir-se a una ètnia del sud d'Àfrica. La pronuncia l'almirall Bloom en una escena en què es pregunta a un dels nens si va a una aventura a derrotar els hotentots. Després torna a fer-la servir quan veu les cares dels escuraximeneies totes negres i diu: ens estan atacant els hotentots. Ha sortit veig que ha sortit Salvador Illa, però farem una cosa. Esperem d'aquí una estona, després de la roda de premsa, parlarem amb Salvador Illa aquí al Món RQ i després també connectarem d'aquí uns moments amb Laura Vilagrà després d'aquest acord dels pressupostos. Però encara ens queden algunes notícies. Per exemple, aquest divendres s'estrena als cinemes la segona part de Dune i el seu protagonista, Timothée Chalamet, s'ha desfet en elogis cap a Javier Bardem, que també surt a la pel·lícula i és el seu company de repartiment.
Òbviament, Javier Bardem és dels millors actors de les últimes dues dècades. M'encanta l'escena en la que es troba amb Paula Treides a la mateixa habitació per primer cop i els Framen fan broma sobre ell. La forma en què mou el mocador. Viu dins del personatge. La veritat és que van passar dies extraordinaris durant el rodatge. I després van veure la pel·lícula i van dir: aquest home és un geni. És increïble quan vius una cosa un dia en directe i després a la pantalla encara esdevé més real.
De fet... també han parlat meravelles de Bardem dues de les protagonistes, de Dune, Zendaya i Florence Pugh. Per cert, que avui a partir de les 11 parlarem d'aquesta segona part de Dune, que està acollint elogis extraordinaris per part de la crítica que ja ha vist la pel·lícula. Moltes de les crítiques parlen de la pel·lícula de Denis Villeneuve com una obra mestra de la ciència-ficció que supera fins i tot la primera part. És, sens dubte, una de les pel·lícules de l'any, i aquest matí a partir de les 11 en parlarem amb un català que hi ha treballat, Jordi Alavedra, un expert en efectes digitals que treballa a Londres. I amb música, així sona el més nou de Roger Pedrós. És un dels temes que formaran part del disc A Contrallum, que es publicarà el 19 de març. I a la resta dels esports, deixeu-me dir que el pròxim partit del Real Madrid de dissabte al camp del València serà el retorn de Vinícius després que la temporada passada uns brètols l'increpessin des d'un sector de la graderia. Des d'aleshores el València treu foc pels queixals perquè considera que el brasiler va acusar tot Mestalla de racisme. L'empipada del club és tan gran que ha negat l'entrada de Netflix a Mestalla perquè pugui filmar el retorn de Vinícius com a part d'un documental que la plataforma està rodant sobre la seva vida. Per cert, després de lligar Kylian Mbappé, avui la premsa de Madrid dona per fet que Florentino Pérez ha arribat a un acord amb Alfonso Davies, un dels millors jugadors al Bayern de Múnich. El lateral acaba contracte el 2025 i si els bavaresos volen fer caixa l'han de vendre aquest estiu. Si realment Alfonso Davies és un altre dels fitxatges, hem de dir que a partir de la temporada que ve al Real Madrid no li sumen títols, haurem de començar a restar-los. Arrestar-los el que han de guanyar sí o sí, Champions, Lliga i Copa. No hi ha més històries si fitxen Mbappé i també Alfonso Davies. I més coses, el Barça ha retirat la condició de futbolista llegendària Dani Alves. El club l'ha esborrat d'un apartat del seu web que recull els jugadors més importants de la història. La raó és la condemna del brasiler per violació. I a Anglaterra avui el Manchester City es juga l'accés als quarts de final de la CAP. L'equip de Guardiola va al camp de Luton Town a les 9 del vespre. Per cert, ja s'han esgotat els dorsals per la Marató de Barcelona, que se celebra d'aquí a dues setmanes. L'organització ja ha tancat les seves inscripcions després d'arribar als més de 20.000 participants. És la tercera millor xifra d'inscrits de tota la història de la Marató de Barcelona, que va aglutinar prop de 20.400 corredors. Hem d'anar fins l'any 2016.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
I el trànsit.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC i tractors, perquè avui els pagesos tornen als carrers. Tenim l'Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, on es noten més les manifestacions. Pel que fa a la circulació a la xarxa viària, continua sent sobretot a la demarcació de Girona, amb els desviaments tant des de l'AP7 com de l'N2 des del tram de Pontós, que provoquen retencions a la mateixa nacional en trams com Oriols i Vilamalla, així com a la C26 en direcció a Olot. I per la zona de Tàrrega, la demarcació de Lleida, destaquem també el tall de l'A2 a Vilagrassa, provocant congestió en els dos sentits. Un matí amb algunes incidències també. De fet, encara continua la calçada tallada a la B151 per un accident a prop de Rubí i, en general, amb més retencions als trams habituals, tant als accessos de Barcelona des de l'A2 i la B23 a Sant Joan d'Espí o a la C58 des de Montcada, com a les rondes més plenes aquests dies pel Mobile World Congress, amb la B20 amb 8 quilòmetres ara de cues des d'Horta fins a Pedralbes i Esplugues, i a la litoral molta lentitud encara durant més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià del Besòs fins a Montjuïc, que també està afectada des de la zona franca en sentit Besòs. És tot des del RAC, bon dia.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
I a les 9:12 hi ha tanta actualitat en aquests moments que avui la punt final és anar-nos d'aquí uns moments cap al Palau de la Generalitat, cap al Parlament i també amb la tertúlia.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Pràcticament un quart de deu.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Hola, Toni Aire, bon dia. Què tal, Joan López Alegre? Bon dia. Hola, bon dia, Isabel García Pagán.
Molt bon dia.
Hola, Otbo, bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
I bona hora. Hola, Mònica Hernández, bon dia i bona hora.
Hola, Jordi Basté.
Bon dia. I saludem també Laia Colomer. Hola, Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
On pares tu?
Doncs sóc al Parlament, que ara mateix està compareixent el primer secretari del PSC, Salvador Illa, donant compte, no, d'aquest acord que han arribat amb el govern pels pressupostos d'aquest any.
I Adrià Santasusagna, sí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Adrià Santasusagna, que ens alertava a les 8 del matí també d'aquest acord. Tu ets a la Generalitat... Perquè sí, d'aquí res ha de sortir la Laura Vilagrà. Suposo que quan acabi Salvador Illa, no? Interpreto?
Correcte, sí. Deixarà que primer parli Salvador Illa i després compareixerà Laura Vilagrà, la vicepresidenta, des d'aquí al Palau de la Generalitat. Sí. A veure que ens expliquin aquest text, que ja el tenim, que ja l'hem pogut llegir i que bé, hi ha coses...
Una cosa ara comentarem, però abans, Laia, ha dit alguna cosa... Aviam, en resum, no hi ha preguntes, interpreto, i perquè clar, això anirà per feina. Què ha dit Salvador Illa fins ara, Laia?
Doncs de moment ha fet una breu introducció en què ha dit que ells no són partidaris de complicar-ho més, per tant fan aquest acte de responsabilitat, ha dit, d'acordar i aprovar els pressupostos del govern, ha dit que per ells l'opinió del govern és la mateixa, que és un govern feble que no governa, però sí que ha demanat a tothom, ha fet aquesta crida a la responsabilitat, a tothom, a tots els partits a estar a l'alçada, perquè ha dit la situació del país no és fàcil, amb els problemes d'educació, amb la sequera, amb els problemes, ha dit també, de seguretat, per tant ha fet aquesta crida a la responsabilitat de tothom, i ara està desgranant punt per punt, no, el que diu el document que s'ha fet públic fa poca estona sobre els pressupostos. Per exemple, no, el més destacat que ha dit és que s'augmenta un 10% el pressupost en educació, que era una de les demandes que feia el PSC, i ara està parlant per exemple de sequera, en què també s'incrementen les ajudes als municipis, que també era una de les prioritats que tenia el PSC, i a l'espera a veure què diu, també suposem a les preguntes sobre què diu de Hard Rock, perquè recordem, era una de les línies vermelles en la negociació dels pressupostos, el PSC ho demanava, en canvi els comuns no en volen ni sentir parlar. El document que hem vist no diu res de Hard Rock, per tant, a l'espera de saber què és el que diu el primer secretari del PSC sobre aquest projecte.
Val. D'aquí a 20 minuts, Salvador Illa aquí al Món RQ, per tant, parlarem d'aquest tema i, evidentment, de l'altre gran cas que ens ocupa, que és el cas Koldo, però això serà d'aquí uns moments. Deies, perdona, Adrià Santasusagna, que t'he tallat abans perquè volia saber què havia dit Salvador Illa. Digues, Adrià.
No, sí, hi havia coses a comentar d'aquest document. Moltes de les mesures ja les explicava la Laia, aquest 10% educació, els 1.000 milions per la sequera, millores al metro, atenció primària, etc. Però al final, en aquesta negociació de pressupostos, hem estat parlant molt del Hard Rock. Sí, Hard Rock sí, Hard Rock no. A la sessió de control de la setmana passada, Pere Aragonès feia una frase que deia: a mi no és un projecte que m'agradi, però la tramitació ha de continuar endavant, perquè ara mateix hi ha aquesta majoria al Parlament a favor d'aquest projecte. Què passa? Que evidentment no hi ha ni una frase del Hard Rock en el pacte entre PSC i el govern. Recordem que l'any passat tampoc deia res, però sí que es va presentar i es va signar un document complementari al l'acord de pressupostos, en què hi havia el compromís de fer el Hard Rock, d'augmentar la capacitat de l'aeroport del Prat i també de la B40. Aquest any aquest document no el tenim. És a dir, no hi ha aquest document complementari a totes les mesures que s'han pactat de pressupostos, però sí que les negociacions s'ha parlat molt del Hard Rock i que s'ha de continuar tramitant, perquè si no el PSC no signava i no votava aquests pressupostos. I hi ha un apartat d'aquest document al final de tot que diu que el PSC no bloquejarà altres acords que el govern arribi sobre pressupostos amb altres forces, sempre que no contradiguin el del PSC. És a dir, que serà una peça de difícil encaixar, perquè, bueno, si bé per una banda els comuns poden dir: ah, mira, l'acord amb el PSC no diu res del Hard Rock, però el compromís hi és, ni que sigui verbal, del president amb el PSC de fer el Hard Rock, i en canvi els comuns demanaven que explícitament el president digués que aquest projecte s'enterrava del tot. Per tant, de moment... Li falten dos diputats, recordem, només, per tirar els pressupostos.
He de dir que els pressupostos són tan necessaris, tan importants per un país, com farragós és comentar-los i explicar-los. Perquè si tu ara comences a preguntar, bueno, i exactament ara, aquest acord, què significa? Si falten els comuns aquí encara, sumen o no sumen? Isabel García Pagán, tu que ets experta en la matèria, podries explicar ara, en aquests moments, com queden aquests pressupostos a l'hora de pactar-los? Si poden tirar endavant o no?
Doncs com crec que han dit els companys, que ha dit Salvador Illa, que és un acte de responsabilitat, al final el contingut del pressupost és el de menys, sabent que eren expansius, no? O sigui, que hi hauria noves incorporacions de diners per diferents actes. Efectivament, els comuns encara tiraran una mica més del fil. La setmana passada ja van avisar a l'equip del president de que ells no es mourien de la seva oposició al Hard Rock, però començaran les crides a la responsabilitat, començaran les crides de que si necessites els vots d'Esquerra al Congrés doncs hauràs de votar-los, i amb l'excusa de que no hi ha cap mena de referència en els acords, doncs probablement passarà el mateix que va passar amb els pressupostos de l'any passat i els de l'any anterior, que els comuns els van votar i el projecte de Hard Rock continuava allà en la seva tramitació.
Val, Otmou.
A veure, jo crec que a nivell polític és un gest molt important que Esquerra s'empassi el gripau del Hard Rock d'una manera tan clara, fins i tot més clara, a mi em sembla, que l'any passat, perquè això va acompanyat dels pactes que Esquerra Republicana ha signat a Madrid, on ja hi havia una associació des de fa molts anys amb el Partit Socialista. Ara, durant dos pressupostos consecutius a la Generalitat de Catalunya, l'Hisenda Alemany va anunciar l'altre dia que donarien suport a Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona amb el pressupost municipal, també a l'espera dels comuns, com passa amb la Generalitat, i amb l'acord sorpresa, amb l'entrada sorpresa que hi va haver al govern de la Diputació de Barcelona, on també hi ha el PSC i els comuns. Això, tot i que hi hagi qui pugui dir que el tripartit era una cosa, que això és l'avançada del tripartit i que era una cosa que era ingenu no pensar que passaria i que tothom donava per fet que passaria, a mi em sembla que enterra de manera bastant definitiva tota l'esperança i l'expectativa que hauria pogut tenir Esquerra d'ençà del 2017 i d'ençà que va intentar avançar i superar Junts per Catalunya, d'erigir-se com un partit alternatiu al model econòmic de grans macroprojectes i de massificació turística que representen el PSC i Junts.
Val.
Si per mantenir-se en el poder s'ha d'aliar amb el PSC, amb qui hauria de confrontar, doncs no té cap capacitat.
Anem ràpid, que avui el cas Coldo, que és el que realment crec que és el més... És veritat que això és molt important, que els pressupostos són la base de qualsevol... perquè qualsevol país tiri endavant, però tenim la percepció que el tema que en aquests moments ara s'arrossega i serà interessant de parlar amb Salvador Illa també d'aquí uns instants, és el tema del cas Coldo. Però abans, perdona, deies, Isabel?
No, vull dir que la importància dels comuns és relativa, perquè només es necessiten dues abstencions i en aquest moment hi ha un grup mix que també pots tirar d'allà.
Val. Perdona, Toni.
A veure, jo com a resum diria, no es podia saber, bàsicament perquè ho sabia tothom, que acabaria així i que s'aprovarien aquests pressupostos per tres motius. Jo primer et diria per la corresponsabilitat, perquè Esquerra Republicana farà el mateix a Madrid amb els pressupostos dels socialistes, amb les sumes que siguin, i per tant és una jo t'ajudo aquí, tu m'ajudes allà, allò que algú ha dit que no s'hauria de fer perquè això rebaixar l'autogovern X... doncs es fa, una vegada més. Segona, pel perfil presidencial que assumeix Salvador Illa, jo crec que cada vegada més davant d'un president de la Generalitat el que li costa quallar en aquest sentit més de president institucional, etc. I davant de l'absència de candidat per part de Junts, Salvador Illa va tirant pel dret a construir-se aquest perfil presidencial de la responsabilitat X. I tercera, perquè jo només cal veure Jordi els dimecres al Parlament, no sé si tens aquesta petita perversió, però jo que sí que la tinc quan hi ha les sessions de control, només cal veure les maneres amb les que interactua el president de la Generalitat i Esquerra amb Junts i amb les maneres amb què ho fa amb el PSC o amb els comuns. Tot va cap aquí, cap a una fórmula tripartit si sumen, el que no sabem és amb qui al capdavant, però és així. I en quant als comuns, és una peça que jo crec que caurà com va caure l'any passat, és a dir, això del Hard Rock, aquest paper que existeix, que no, que és firmat, que està dins, que no, ja s'inventaran alguna fórmula per votar-ho.
Amb els comuns ja es van empassar de la B40 l'any passat, amb la qual cosa doncs, no ve d'un gripau tamany XXL, que és el que ve ser per als comuns primer la B40 i després el Hard Rock.
L'Ajuntament han arribat a votar amb el Cirera i amb el PP per fer fora el Trias i posar el Collboni, o sigui, no tenen gaires problemes.
Bueno, no crec que el PP i els comuns votessin junts.
No, però bé, que els comuns no tenen problemes per votar coses.
Això és una interpretació teva.
Sí, clar.
En realitat, el que estem veient és que hi ha una aliança molt sòlida i molt travada i que ve de molt lluny entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, tant a Catalunya com a Madrid, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, ara vindran els pressupostos de l'Estat, i a Sánchez, a part del Coldo, en realitat li xirrien dues coses. Una és Junts, que en aquí li molesta, per cert, aprofito per desitjar a Jordi Turull, amb el que ens coneixem de fa molts anys i li tinc molta consideració, que recuperi, i l'altre és el PNV.
Gràcies, Joan, perdó, és que ara sí que et sembla que surt Adrià, Laura Vilagrà, eh?
Sí, sóc Laura Vilagrà i la podem sentir.
Acabat ja, per cert, Salvador Illa, a Bahia?
Sí. Ara mateix està fent tota l'explicació en castellà.
Perfecte,
sí, però ja ha acabat l'explicació genèrica.
Proposta de pressupost. Seguim treballant per, efectivament, trobar tots els suports per donar llum verda aquests pressupostos que, de fet, els coneixeran demà. Ara, en aquests moments, estem acabant d'introduir les partides, els increments i, en tot cas, el focus de l'acord amb el PSC. I, per tant, demà, amb un govern extraordinari, coneixeran els detalls d'aquest pressupost. Uns pressupostos que són els més expansius de la història, els més socials de la història, aquests pressupostos que es mereix la ciutadania de Catalunya per efectivament tenir més mestres, més metgesses i metges i més Mossos i per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Concretament, creixem amb 2.442 milions d'euros addicionals i ens situem amb un pressupost de 43.600 milions d'euros. Si sumem tot el conjunt del sector públic, ens en anem a 49.000 milions d'euros. Per tant, com els deia, els més expansius i més socials de la història de Catalunya. Concretament, hi sumem més de 1.000 milions d'euros per fer front a la sequera. És evident que és el gran repte en aquests moments i hem de posar-hi tots els recursos que calen. També hi posem més de 1.000 milions per primera vegada en temes de recerca, innovació, desenvolupament. Això ho hem anunciat, ho ha anunciat el propi president en el marc del Mobile i creiem que és una de les grans polítiques de transformació d'aquest país, la recerca, la innovació, el desenvolupament. També situem 1,7% del pressupost en cultura, per tant ens estem acostant a aquest 2% que reclama el sector. Cada any hem anat incrementant els percentatges i això situarà doncs molts recursos addicionals per l'àmbit de la cultura o l'audiovisual. També hem arribat a créixer respecte al pressupost de l'any passat en un 10% en les polítiques d'educació. És evident que hi hem de destinar també tots els recursos necessaris per fer front als reptes que té doncs, la nostra educació a aquest país. Això vol dir situar-nos a 7.435 milions d'euros.
Un dia farem una cosa, un exercici que és... No, no ho dic per la
vicepresidenta,
és que em perdi amb els càrrecs. Vicepresidenta Laura Vilagrà, però haurien de veure, de debò, és un exercici meravellós de fer, que és cada vegada que hi ha uns pressupostos, siguin a Catalunya, siguin
sempre
a l'Estat...
són els més expansius de la història.
No, els socials. Els més socials de la història. Són quants diuen els més socials de la història?
Els 25ens. Anem més o menys
aquests pressupostos, a més, són fruit d'una paradoxa que assenyalava el Toni Aire inicialment, diguéssim, no? El president, si qualla o no qualla, o si el govern és feble o no és feble. Però resulta que aquest govern... amb 33 diputats, ha aprovat 3 pressupostos, que és la primera vegada que deu passar en 15 anys o una mica més, potser, i a més s'acabarà la legislatura gràcies a aquests 3 pressupostos.
Com Montilla també ho va fer.
Que era 2010.
Sí.
Vull dir, estem al 2024, eh? Vull dir que la paradoxa de que donem per fet que aquest govern és feble, que Esquerra Republicana no està passant un bon moment, o que el president dona o dona més o dona menys, i resulta que ens trobem en una situació que qualsevol president hagués volgut signar.
La traslació que jo feia era José Montilla. És bona comparativa aquesta. Tampoc era un president que se'l veiés com a molt fort. El tripartit va durar 4 anys i va tenir aquells pressupostos i va durar els 4 anys. Entre altres coses, perquè recordem que no només depèn això de la potència o no del lideratge, sinó sobretot de les sumes i restes. I jo crec que aquí l'intercanvi Madrid-Barcelona, jo crec que és
claríssim. Aviam, són les 9:28 minuts. És que... Un segon, sisplau, que vull parlar del Cascoldo i esperant Salvador Illa, que estan tots dos crescuts avui. Ara, tant uns com els altres. Ara, un segon.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
You are the one for me, for me, for me, formidable.
Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable energia amb llum, gas i manteniment de gas i estalvia 620 euros en 2 anys. Gaudeix d'aquest estalvi directament a les teves factures, perquè tot Endesa és formidable. Contracta-ho ja al 876 0909, als punts de venda Endesa o a endesa.com i comença a estalviar.
Mama, he llegit que l'univers és infinit.
El teu fill cada dia descobreix coses noves.
Perquè res no aturi les seves ganes d'aprendre, vine a General Òptica. Ara, amb el Pla Família, tens les ulleres del teu fill a meitat de preu.
I amb 2 anys, d'assegurança de trencament.
Vine a General Òptica i aprofita el Pla Família. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Digue'm, Pilar.
Escolta, saps que Gestel m'ha tornat a millorar la tarifa?
Ja, i pel mateix preu, oi que sí?
I sense demanar-ho?
Esclar, és que aquests et fan millores així perquè sí.
I què serà el següent? Que em canviïn el meu marit per en Jesús Vázquez?
Ai, qualsevol cosa.
Siguem sincers, a tots ens agrada millorar. Per això a Gestel tornem a millorar les tarifes pel mateix preu. Truca al 1510.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depó tenim el que necessites pels teus projectes. Portes, finestres, paviments, cuines, banys, eines... Ho tenim. Compra on compren els experts. Estalvia com estalvien els experts. Ara la teva botiga i a Brico Depó Ponés.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet sóc com un pare. Sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ho sentim, però no queden places d'habitació senzilla. Li importaria allotjar-se a una suite?
Oi que tots ens agrada rebre més del que esperem? Doncs a Vertia, més de la teva assegurança de llar des de només 78 euros, gaudeix de descomptes als serveis de reparació i reformes. Així, sense més ni més. Calcula el teu preu a Vertiponés. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts tocats de 10 del matí, mentre no tenim, d'aquí uns moments, Salvador Illa aquí al món a RAC1, però mentre no parlem amb ell i hem de parlar dels pressupostos, evidentment parlem dels pressupostos, però bàsicament el que volem parlar és del cas Koldo. D'aquí una hora i mitja aquest senyor se li acaba el 24 hores de Kiefer Sutherland, se li acaba el capítol i el capítol s'acaba en què ha d'entregar l'acte de diputat. De moment diu que no l'entrega. De fet, avui surten unes menes de declaracions o de conversa al País que va mantenir en Santos Cerdán, que li va dir que, escolta, jo no estic ni tan sols investigat a la causa, diu que va dir exactament és injusto, os estáis equivocando, diu. Jo hi em posicionava amb una cosa, que és que jo amb això... He vist que m'estan assassinant a la xarxa el grup habitual pel tema Laura Borràs, i, perquè ahir vaig defensar Avalos i atacava Laura Borràs. No, jo no vaig atacar Laura Borràs mai, jo vaig dir que Laura Borràs estava imputada, o sigui, estava investigada, i el que diu la llei del Parlament de Catalunya és que quan tu estàs investigada, que abans de ser imputada i m'agrada més investigada, quan estàs investigada o investigat has de deixar la teva acta de diputat, sigui quin sigui. En el cas d'Avalos és que estem en un cas que no està, ell no està investigat per l'Audiència Nacional. És veritat que em vaig quedar sol. És veritat que em vaig quedar sol.
Potser no fan soroll els que estan amb tu, però sol. Jo crec que no està sol.
Sol. Si ens passem pel forro les presumpcions d'innocència, és que anirem pel pedregar, però bueno, suposo que el silenci de tothom que s'ha quedat sol.
Pedro Sánchez ja va començar així, posant el llistó molt alt, entre altres coses, perquè ja arriba a partir d'una sentència a la Gürtel que fa caure el govern del PP amb aquella moció de censura, i es vol dibuixar aquesta idea del govern corrupte versus el que ara ve a regenerar, i recorda que el Màxim Huerta li va durar 4 dies per una declaració d'Hisenda mal feta que ja havia saldat en el seu dia, recorda que es va carregar la ministra Montón de Sanitat, per exemple, per unes irregularitats amb un màster, que ja m'explicaràs, i el Pedro Duque, el ministre astronauta, va estar a punt per un xalet, va haver de sortir a donar 1.000 explicacions perquè ell havia de ser el més net de la Terra i rodalia i no es podia envoltar ningú que ensumés a la corrupció, i s'han passat de frenada, i en aquest cas sí que és veritat allò de que ho repeteixen moltíssim, de la dona del César que més de ser honrada ho ha de semblar, etc, però clar, és que t'estàs saltant literalment la presumpció d'innocència i estàs aplicant la presumpció de culpabilitat en política i estàs exposant a que quan vulguin matxacar algun personatge polític per una ombra de dubte que hi hagi, doncs que te'l matxaquin, perquè després aquest senyor després es podrà demostrar d'aquí 4 o 5 anys que no va tenir una implicació directa i delictiva amb tot plegat i ves-lo a buscar. Jo responsabilitats polítiques no dic que no en tingui, però aquest senyor va ser cessat de ministre. Aquest senyor va ser cessat de ministre, que és el que era quan aquest altre senyor Coldo, presumptament, va incórrer amb delictes. Per tant, el van recuperar, segurament el van recuperar, perquè aquest senyor també ha sigut secretari d'organització i sap la Bíblia en vers directament. Tot el que pugui tenir el PSOE, com qualsevol partit o la majoria d'ells, ho sap aquest senyor i té molt a callar i, per tant, l'haurien de cuidar molt, que és el que crec que li hauran ofert ara, és a dir, a canvi de que...
Aquest debat que dius tu i la comparació amb Laura Borràs, el que passa que, amb tot el meu respecte, cau en el moment en el que el propi Partit Socialista senyala com a culpable a Ábalos, perquè si li diuen vostè li dono un ultimàtum perquè plegui avui a les 12 i si no serà usted fusilado al amanecer, per dir-ho d'alguna manera, doncs està dient que el PSOE opina que aquest home té una responsabilitat. Per tant, la presumpció d'innocència de la que esteu parlant, que òbviament tothom té dret, i aquest és un país molt garantista amb això, el propi PSOE se l'ha passat pel forro amb una persona que ha sigut important per ell. Jo vull fer només una petita reflexió. La possibilitat de pensar que Coldo, el senyor Coldo aquest, pot fer tot el que va fer sense que intervingui algú amb poder polític com Ábalos, podríem obrir micros, que no és la meva responsabilitat, i qualsevol persona que tingui una petita empresa i que licita amb l'administració podria explicar-nos a dia d'avui quines són les garanties que un ha de presentar, els avals, els papers conforme està el dia d'Hisenda, l'experiència demostrada, com és un concurs públic, com es fan els sobres separats i quin és el volum de feina i quina és la reputació del prestigi que té que tenir qualsevol empresa per poder aconseguir un sol euro d'adjudicació pública des de l'Ajuntament més petit de Catalunya fins a l'administració europea. I, per tant, la idea de que una empresa que l'any abans havia facturat zero, no amb mascaretes, amb res, que s'havia constituït, que no tenia cap mena de trajectòria amb això i que pot aconseguir adjudicacions, crec que eren per 53 milions d'euros,
54.
Sense que hi hagi una intervenció política, és senzillament impossible. I per tant,
Joan, que també és un moment com d'emergència, és a dir, el moment de les mascaretes, i tenim el cas del germà d'Ayuso, no? També potser és un moment, jo no et dic que sigui fàcil, però de cert desconcert. A mi se'm fa molt difícil pensar que el senyor Ábalos no n'estigués al cas d'aquests moviments, realment.
Moment. El cas del germà de l'Ayuso no és un polític, es va investigar dues vegades, no s'ha arribat a admetre a tràmit mai, i de lo que acabes de dir tu, del moment de confusió, que això és un argument que no dic que l'estiguis fent-ne tu, perquè l'hagi fent-ne també el govern. Efectivament, en el moment del Covid es van fer moltíssimes adjudicacions per una via d'urgència, però aquestes adjudicacions per via d'urgència es feien igualment amb empreses que tinguessin una trajectòria en aquell sector. Aquí estem parlant d'un cas en el que una persona se n'aprofita dels seus vincles amb la política per muntar una empresa i que abans de que surtin les adjudicacions ell ja sap que rebrà aquestes adjudicacions.
Obscens. Els dos són obscens, però aquest és més obscens.
Aviam, i sabeu que s'hi ha pagat.
No, jo, tornant a Ábalos més que amb els contractes, no? Perquè els contractes, d'una manera o una altra, han passat els controls necessaris a través de l'administració pública i del que estaríem parlant és de les comissions que aquestes empreses podrien cobrar per part de les... aquestes empreses lligades al Coldo García podrien cobrar de les empreses que realment eren els proveïdors. Doneu per fet que als partits existeix la presumpció d'innocència. Perdoneu, però això és un concepte jurídic, però en la política la presumpció d'innocència entre els partits no existeix.
Un
partit no és una meritocràcia a l'ús, és un altre tipus de meritocràcia i per tant, en el moment efectivament, quan deia el Joan, que el PSOE és qui surt i li demana l'acte de diputat al senyor Ábalos, doncs no és que es carreguin la presumpció d'innocència, és que no l'han tingut en compte mai.
L'apliquen a qui volen, perquè Pedro Sánchez estava a la cúspide i a ell se li aplica la presumpció de...
A
veure, el que jo crec que està intentant el PSOE i el que jo crec que està intentant Pedro Sánchez, més que respectar o no respectar la presumpció d'innocència, és, a través d'un gest simbòlic i molt brusc, substituir la necessitat real, que és que donin explicacions, que és el seu deure, hi ha per l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de Contractació, hi ha un informe que va detectar 3.200 anomalies amb contractes no publicats. Vull dir que que el PSOE segurament té por que això s'escampi com una taca d'oli i que els hi origini una cadena de noves crisis i de nous casos que els hi arriba en molt mal moment, perquè tenen les eleccions basques i les eleccions europees a la cantonada, i d'aquí un temps tindran les eleccions catalanes, i per tant jo no, la presumpció d'innocència no els importa tampoc per això, perquè no, primera perquè Pedro Sánchez ja ha demostrat que és capaç de deixar caure qualsevol, i després perquè no, perquè necessiten un tallafoc urgent. Ara, sobre el debat teòric que tu plantejaves, jo estic d'acord que d'entrada el que hauríem de fer és prioritzar la presumpció d'innocència. Aquí, amb el cas de Laura Borràs, hi estic d'acord que era diferent. També és veritat que era una investigació prospectiva i que hi va haver moltes irregularitats amb el cas, però, per exemple, fa 4 dies vam tenir un cas molt il·lustratiu a Portugal que va portar la dimissió del ministre Antonio Costa, i després la Fiscalia va reconèixer que era perquè s'havia confós amb unes trucades que havia interceptat amb un altre Antonio Costa, o una persona que tenia el nom molt semblant, i després, al cap d'uns dies, encara va alliberar sense càrrecs una part dels investigats amb aquella operació. Per tant, per protegir-nos de que la corrupció, la lluita contra la corrupció no sigui una cosa, diguem-ne, partidista i feta sense garanties, és veritat que hauríem de preservar la presumpció d'innocència. El problema és que en aquest país hem tingut sistemàticament tants casos de corrupció els últims 15-20 anys que es fa molt difícil defensar-ho bé, no?
I alertem al tema del tallafocs, perquè és veritat que és un tallafoc perquè no vagi més amunt. Aquest senyora ministra contractava aquest altre senyor que era militant del PSOE i de la UGT, i va permetre, o com a mínim a través d'aquest nomenament, va permetre que passessin unes irregularitats, però el ministre tenia per damunt un president del govern. Ara sí, el poden tallar, però a més, aquest senyor com arriba, el senyor Ábalos? Arriba a través de Santos Cerdán. És a dir, dins, i aquí el PP ja hi està apuntant. Aquest cada setmana el senyor Ábalos ha fet una cosa molt estranya, o no, que és una tournée mediàtica. I enmig d'aquesta tournée mediàtica ha dit: el problema que té el PSOE és que si jo marxo, el problema no acaba aquí. I té raó, segurament. El PP ha començat a estirar d'aquest fil precisament per empastifar, és a dir, ha agafat el ventilador i ha començat a dir: corrupte jo, doncs mira, ara t'enteraràs, vosaltres també. I ha començat a tirar d'aquest fil. El senyor Gorka García era una persona del Partit Socialista de Navarra, una persona de l'equip de Santos Cerdán, a la sazón antic número 2 d'Ábalos i actual secretari d'organització de Pedro Sánchez. El PP ja està apuntant cap aquí. Ábalos ara pot caure, perquè el va nomenar, però seguiran estirant el fil, i Pedro Sánchez té un problema. És a dir, jo crec que aquesta crisi no és una crisi qualsevol per Pedro Sánchez, que no vol dir que se l'emporti per davant, perquè ja tornen a salivar dient que és la nova tomba de Pedro Sánchez. Emporta 25 tombes abandonades, quasi tants com pressupostos també, més socials de la història.
També dic, tot això no s'entendria sense, en aquests moments, els mitjans, determinats mitjans de comunicació de Madrid. És a dir, per exemple, ara estic veient els temes a Madrid, però les entrevistes d'aquest matí a la ràdio han estat a la COPE, Isabel Díaz Ayuso, que si no està cada dia en una ràdio no és notícia, i a Onda Cero, Emiliano García Page. Ostres, amb la qual cosa, a Madrid, la pressió atmosfèrica que hi ha és bestial. És a dir, llavors que ho mires des de la perspectiva de l'extraradi i dius, bueno, què estan fent? Però, esclar, jo és que m'imagino la pressió que deu haver-hi a Madrid quan et surten des dels teus barons, et surt Isabel Díaz Ayuso, que surt cada quart d'hora a tots els mitjans de comunicació, inclòs la SER amb Àngels Barceló ahir, dient que aquest senyor havia de plegar. Vull dir, esclar, quan surt tot això, només hi ha una opció, que aquest senyor ha d'entregar l'acte de diputat. Ara, ella està dient, oi, que s'està equivocando.
Antena 3 hi ha un contrarrellotge, és a dir, un cronòmetre,
un compte enrere.
Temps que li
24,
queda
24.
Per plegar.
Una sèrie meravellosa, tot sigui dit, eh?
Disculpeu, per això, molt ràpidament, algunes consideracions. El fet de que plegui Ábalos no acaba en aquest cas, perquè ja que ha ficat Lot l'exemple de Portugal, aquí hi ha, fins ara, 20 persones que es van detindre, se les va després alliberar, però això donarà pas a tota una instrucció judicial. Per tant, ull, perquè ho ha dit algú de vosaltres, disculpeu que no recordo qui, la culpabilitat política no t'acabarà amb la culpabilitat judicial. Primer element, i per tant, acabar amb Ábalos no vol dir acabar amb el tema. La segona qüestió, que jo crec que és molt important, és: què estan negociant des de dimecres passat, quan això va rebentar, fins ara el Partit Socialista i Ábalos? No sé si puc dir-ho, la Isabel feia un gesto, no, doncs no el dic. Jo ja faig una reflexió. El que estan negociant és de què viurà aquest senyor a partir d'ara i com li paguen el sacrifici de dimitir com a diputat. I ell està dient, o em doneu el que jo necessito per viure, o si no me'n vaig al grup mixte i us amargo la vida, perquè com tothom recorda, Pedro Sánchez necessita fins a l'últim vot per poder tirar endavant. I després hi ha un tercer element, que és el de l'expansió de tot això. Aquest home no només va aconseguir influir amb òrgans de contractació la que hi ha en juristes i interventors, va poder influir comunitats autònomes.
Val. Després continuarem parlant, però aquesta hora al matí vull saludar el primer secretari del PSC, però que a la vegada, recordem, és el cap de l'oposició, Salvador Illa, que el tenim en línia aquí al Món RAC1. Salvador Illa, bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Molt bon dia. Moltes.
Content amb l'acord?
Sí, satisfet. Crec que és un acord positiu per pensar en Catalunya, no? Crec que és un acord positiu. Vivim un moment complicat des del meu punt de vista. Sequera, educació, són dos temes rellevants, no? I crec que amb això contribuïm a donar instruments, no? Al govern per fer-ho. Jo no sóc dels que com pitjor millor, i crec que és moment de pensar en el país més que en eleccions o que en altres coses, no? I per tant estic satisfet d'aquest acord, sí.
Quan parlem, deixem parlar de tres punts que eren molt importants en l'acord, si em permet, en el pols entre els uns i els altres. Era, per exemple, tramitar el Hard Rock. Com queda el tema del Hard Rock?
Aquesta setmana passada el senyor Aragonès, el president, en la sessió de control va fer una afirmació explícita de continuar amb la tramitació administrativa d'aquest projecte, no? I jo, en fi, des d'aquest punt de vista dono per complert l'acord de 2023, no? És un seguiment de la tramitació administrativa de la que el govern haurà d'anar donant compte a cada pas, no? No em ve d'una setmana, però en fi, dono per complert aquest acord, atès el que va dir el president aquesta setmana.
S'amplia l'aeroport del Prat?
Amb això seguim el que vam acordar, que és aquesta comissió d'estudi de treball, que ja s'ha constituït i que ha d'anar fent el seu curs. Nosaltres hem dit sempre, i seguim pensant i seguirem treballant, per ampliació, millora, digui com vulgui, de l'aeroport del Prat. No podem renunciar, Catalunya no pot renunciar a tenir un aeroport entre els 5-6 primers d'Europa, no? Els nostres esforços per fer-ho de forma consensuada, les principals formacions polítiques seguiran persistint. Si arribéssim a la conclusió de que això no es pot fer de forma pactada, doncs ens explicaríem davant de la ciutadania i miraríem quines altres vies es poden seguir, no? Mm-hmm. Però estem esgotant totes les vies perquè això es pugui fer d'una forma consensuada i acordada entre el màxim nombre de formacions polítiques possible.
Per tant, considera que cada vegada estem més a prop de l'ampliació de l'aeroport?
Jo crec que les evidències es van acumulant, no? En el sentit de que el món segueix sent un món connectat, seguirà sent un món connectat, hi haurà avions que volaran amb combustibles diferents, que, en fi, però seguirà sent un món connectat, i això és un vector de desenvolupament econòmic absolutament fonamental que des del meu punt de vista no podem renunciar. S'han de fer les coses ben fetes, per descomptat, s'han de fer les coses ben fetes amb respecte al medi ambient, a la sostenibilitat, i crec que Catalunya ha demostrat que sap fer les coses ben fetes i té les capacitats per fer-ho ben fet, no? Donem-nos un període més de temps de treball i veurem com acaba aquesta història.
No? La B40?
Bueno, B40 ja ha anunciat estem en el tràmit de signatura del conveni de Bancomana de gestió del govern d'Espanya al govern de Catalunya per un import de 200 milions d'euros per continuar el tram que ja es va inaugurar, es va posar en servei doncs ara fa, sembla són 15 dies, no? Doncs donar-li continuïtat fins a Castellà del Vallès, no? En els termes acordats pels ajuntaments de Terrassa, Sabadell i Castellà del Vallès, no? I aquest és el compromís, el text del conveni està acordat i queda simplement el tràmit de signatura, crec que serà imminent i qüestió de setmanes, no?
És evident que amb els vots d'Esquerra i el PSC no n'hi ha prou per aprovar els pressupostos, falten dos diputats més, almenys. Però els socis dels últims anys, els dos últims anys, els comuns del Hard Rock, de la B40 i de l'ampliació no volen sentir parlar. Com es pot quadrar aquest cercle?
Jo tinc molt de respecte per la posició política que tenen, doncs, alguns grups respecte a aquestes qüestions que vostè ha comentat, no? Miri, jo tampoc són els pressupostos que hagués fet jo, els que posem avui damunt de la taula, no? Però és un exercici d'un acord, i per tant, amb algunes coses tu doncs cedeixes, amb les altres doncs aconsegueixes incorporar el teu punt de vista, no? Això és el que crec que s'ha de fer, fer política útil, no? Jo crec que tinc legitimitat per demanar a tothom que pensi en la situació que estem vivint a Catalunya, que pensi més en el país que no en unes eleccions que ja vindran quan toquin, o en altres qüestions, no? I penso que tinc legitimitat per fer-ho, perquè fixi's, jo, en fi, tinc els mateixos diputats que el grup del senyor Aragonès, vaig guanyar les darreres eleccions, soc el cap de l'oposició, tothom esperaria o entendria que diguéssim, escolti'm, me'n rento les mans, no? Doncs no, no ho hem fet, no? Fins i tot, també ho dic perquè l'any passat es deia i això és un canvi de cromos a Madrid, doncs fixi, provo els pressupostos i a Madrid doncs estem a les preliminars, els pressupostos generals de l'Estat, no? Ho fem pensant en Catalunya, no? En els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Jo m'atreveixo a demanar a tothom que des del respecte a les seves posicions polítiques i als seus processos de decisió interns, en fi, facin un exercici de política útil, no? Però tampoc sento en responsabilitat d'haver de negociar jo els pressupostos, no sé com dir-ho. I això és una qüestió que ha de fer el govern. Crec que la contribució del nostre grup és ja una contribució important, feta en base a les raons que havia explicat, i a partir d'aquí és el govern que ha de fer la feina, en el que puguem ajudar nosaltres, per descomptat que ajudarem. Jo voldria que aquests pressupostos sortissin endavant, no?
Encara, a mi la política encara em sorprèn de quina manera, no? Perquè, per exemple, li preguntaria, ha exigit al president que a canvi de donar suport als seus pressupostos Esquerra aprovi els del govern d'Espanya?
No, jo crec que he vist també, i dic de forma diferent, el capteniment que està tenint Esquerra Republicana a l'àmbit de la política espanyola. Han de fer una negociació que tot just ha de començar en l'àmbit del pressupost de l'Estat, i tenen tot el dret del món de posar les seves peticions damunt de la taula i de fer aquesta negociació. Entenc o enfio del criteri de responsabilitat dels diferents grups polítics, però no ho he condicionat ni ho puc condicionar. Jo sempre he dit que cada cosa és cada cosa. Jo aquí he negociat pensant en els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des d'una visió clara o una concepció clara de la política com a política útil per resoldre problemes, no per agreujar-los, o almenys per intentar resoldre'ls, no? I és el que hem fet, sense barrejar llibretes, però amb una mateixa manera de fer les coses a totes les institucions, no?
Permetin que, tenint en compte que tenim un temps limitat per poder parlar amb vostè, senyor Illa, li pregunti per altres temes, perquè ja sap per on aniré, que és el tema del cas Coldo. Li pregunto, està preocupat?
No, estic decebut, perquè, i si vol vostè enfadat, no? Perquè hi ha actuacions doncs individuals de persones que en moments de molta dificultat, no? Doncs s'aprofiten personalment d'aquesta situació, i això doncs indigna, no? I dic davant d'això que cap contemplació i esbrinar les coses fins al final i l'actuació de la justícia doncs que sigui implacable en aquest sentit, no? Ara, també m'hi dic, jo vaig viure en primera persona tot el que va passar durant la pandèmia, no? I aquests fets greus, puntuals, inacceptables, no? Que fins i tot generen molt rebuig, no? A mi no em canvia la imatge, que crec que va ser la norma general, que jo vaig viure, no? De molta gent, servidors públics, que van donar fins i tot la vida per combatre la Covid, no? I que van fer tot el que havien de fer amb honestedat, fent la seva feina, no? I aquest és el comportament, la pauta general que jo vaig viure durant un any i una setmana que vaig estar de ministre de Sanitat, no? Per això m'indigna i m'entristeix que hi hagi gent que se n'hagi aprofitat personalment, i dic que davant d'ells, doncs, o davant d'aquestes actuacions, s'ha de ser implacable, s'ha de ser completament transparent i s'ha d'actuar sense contemplacions, no? Però sense perdre, jo almenys no perdo la imatge, la norma general de comportament que vaig viure molt en primera persona, no?
No sé si a Salvador Illa, algú del seu entorn, algú de la família o algú de la política ja li ha dit directament, calça't perquè la propera persona que aniran és per tu.
Però estic calçat des del primer dia. Jo, vostè sap que jo m'havia vacunat abans de temps, vostè sap que jo m'havia tret una PCR que m'havia fet, que va ser falsa, i m'havia mentit de tot, i m'han mirat pel dret i pel revés. Perquè hi ha gent que en aquestes circumstàncies només busca això, burxar, per tant, només nou això, només agradable tampoc, no m'entengui malament, eh? Però nou només... Ja
està tranquil?
Aquesta... Sí, tant que sí, estic tranquil, i a més, ja m'hi dic, mira, jo vaig comparèixer 22 vegades... al Congrés dels Diputats durant la pandèmia, vaig respondre una mitjana de 20 preguntes al dia, escrites, al Congrés i al Senat. Vaig anar quasi bé 40 vegades, 39 vegades em van interpel·lar al Congrés i al Senat, pues, quan em cridin a la Comissió d'Investigació hi aniré per descomptat i donaré totes les explicacions amb tota transparència, amb tota tranquil·litat, reconeixent que no vam ser perfectes en la gestió de la pandèmia, però explicant tot el que vam fer, per què ho vam fer, i a més en aquest sentit tinc una tranquil·litat de consciència i d'esperit i una confiança en les persones que em van acompanyar al Ministeri de Sanitat durant aquesta etapa, doncs molt alta, no?
Mira, si Ábalos és responsable polític del cas Koldo perquè va fitxar Koldo, vostè coneix aquest home, per cert?
Sí, jo ho havia saludat perquè anava sempre amb el ministre Ábalos, per tant el coneixia d'haver-lo saludat, sí.
Però d'haver-lo saludat, res més, vull dir, no tenia cap més...
Res més,
eh? Ho dic perquè... dic tot això perquè el cas Koldo investiga irregularitats en l'adjudicació dels contractes del govern d'Espanya per la compra de mascaretes en plena pandèmia del coronavirus, que quan era vostè, com ara comentava, ministre de Sanitat. Jo li pregunto... així de directe, pot assegurar que tots els contractes que vostè va adjudicar i va firmar com a ministre es van fer correctament?
Ho assegura el Tribunal de Comptes, que han fet una supervisió de la contractació que vam fer. Es van fer en el marc d'una contractació d'emergència, la primera etapa, necessària per poder obtenir el material que necessitàvem, i perfectament explicada i supervisada pel Tribunal de Comptes, i en continuació, fora ja del règim d'emergència, s'ha fet seguint la tramitació normal. Per tant, estic tranquil
Va veure mai res sospitós que quadri amb el que està sortint ara?
No.
Havia sentit mai a parlar de Soluciones de Gestión, que és aquesta empresa que hauria pagat comissió? Mai?
No. Jo, ni aquesta ni d'altres, és a dir, hi havia un equip de contractació al Ministeri de Sanitat que feia la seva feina, feia les seves comprovacions, i vostè comprendrà que jo no estava, en fi, a sobre d'això, però ni d'aquesta ni de cap altra.
Acabo de seguida, Salvador Illa, la gent no neix ensenyada, com sempre m'agrada dir. Ens podria explicar com s'adjudicaven els contractes per comprar mascaretes durant la pandèmia del coronavirus?
Doncs miri, es va crear una unitat especial amb gent d'Ingesa, amb gent del Ministeri, la directora general de cartera de serveis, amb gent de comerç exterior, amb gent de l'àmbit del Ministeri d'Interior, es va comptar amb els temes logístics del Ministeri de Defensa, i es rebien peticions, ofertes, s'analitzava mínimament, hi havia un protocol intern, la solvència del proveïdor, la idoneïtat del producte, i es comprava el preu que fos el millor possible, però tampoc era la consideració més important en aquell moment el preu, la consideració més important era tenir material a disposició, no?
Li preguntés si ha parlat amb... Perdó, disculpi.
No, i així es fèiem, no? I tirant dels proveïdors habituals, i ho vam fer-ho tots. Tots és tots. Nosaltres, comunitats autònomes, França, Alemanya, Itàlia, tots. Sí, en aquell moment no hi havia producte, jo anava a buscar on era, no? I crec que vam fer el que havíem de fer, fixis, no?
Ha parlat amb Ábalos darrerament, perquè van compartir ministre.
No.
I amb Pedro Sánchez?
Sí, tinc un diàleg habitual amb Pedro Sánchez, jo, evidentment, en l'àmbit de les converses discretes, però sí que he parlat els darrers dies amb ell. Bueno, vaig saludar, evidentment, per descomptat, en el sopar d'inauguració del Mobile, però abans d'això he tingut algunes converses amb ell, sí.
Avui el Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia una cosa que estic plenament d'acord. Diu, trobo faltar que recordi amb quina gentussa van haver de tractar les democràcies per aconseguir mascaretes en la pitjor fase de la pandèmia del coronavirus.
És així. Hi havia casos en què era així. Hi havia casos en què hi havia gent, ja ho he dit abans, que enmig de moments molt delicats s'aprofitava. També hi havia casos, la majoria, al contrari, de grans empreses amb plataformes logístiques a Àsia que van ajudar sense cobrar un duro per transportar material i per buscar proveïdors, de persones individuals que tenien contactes o coneixements i es posaven a disposició, de gent que aquí va engegar processos per poder fabricar... O sigui, jo no em quedo, no vull que això m'esborri, el millor que vaig veure, que va ser a més la norma general. Ara hi havia casos concrets, efectivament, de gentussa. Sí, vostè, la paraula és aquesta, de gentussa.
És el que deia avui Sergi Pàmies, La Vanguardia, que acabava dient, això justifica la voracitat i l'avarícia dels comissionistes que es van haver d'entendre amb gàngsters? No, però sí que explica el context d'una història que per força havia d'acabar malament. Això deia. Si és que encara no ens en recordem, és que com que això passa tan ràpid, no ens en recordem de barcos, no parlem d'Espanya. Parlem de França i parlem dels Estats Units, barcos que es desviaven posant més calés sobre la taula per aconseguir les mascaretes. És que no oblidem a quina fase vivíem en aquella època, és que ens hem oblidat tots plegats.
Sí, mascaretes i respiradors, no? Això era qui bevia salvar vides, no? I efectivament, doncs, bueno, en fi, hi havia una situació d'un mercat persa, no?
Acabo. S'investiguen els contractes del Ministeri de Foment amb Soluciones de Gestión, però aquesta empresa també l'hauria contractat el govern balear, amb Francina Armengol, el govern canari, amb l'actual ministre Ángel Torres. Vostè creu que Francina Armengol i Ángel Torres haurien de donar explicacions per aquells contractes?
Bueno, si us citen en l'àmbit de comissió que es crea, doncs hauran de donar explicacions, no? Però desconec el cas concret que em refereix vostè, però explicacions jo crec que tots estem a disposició i amb obligació política i moral de donar-les.
Ho dic perquè, miri, fixi't, aquest matí quan vostè deia, no, m'ha agradat molt quan li he dit, escolti'm, quanta gent li ha dit està calcis, vostè m'ha respost, no, si ja vaig calçat. Ho dic perquè, i aquest matí a la Copa Isabel Díaz Ayuso, que continua amb la Torner, ha aprofitat l'ocasió per carregar contra qui? Contra Salvador Illa, escolti.
No sé hasta dónde va a llegar, pero vamos, ya es evidente que no queda en un caso, y también en la parte del señor Illa, que era el ministro